Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Entrem ja de ple a la setmana de la 15a Fira del Vi i continuem amb el cicle d'entrevistes amb personalitats del món vitivinícola. Avui serà el torn de Salustià Álvarez, president de la denominació d'origen qualificada Priorat. Amb ell obrirem l'informatiu d'avui. No obstant, som conscients que la notícia de la setmana ha estat, sense cap mena de dubte, la presentació de la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Repassarem els quatre conceptes en els que se sustenta aquesta candidatura, però tindrem temps també per aprofundir en altres notícies. Són aquestes. Set municipis del Priorat celebren demà una consulta sobre la independència de Catalunya, mentre que altres pobles de la comarca es preparen per organitzar-ne més endavant. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, inaugura a Poboleda l'ampliació i millora del poliesportiu. Ausàs aprofita també l'estat del Priorat per presentar la inversió i les obres finançades per fer arribar aigua potable a Cornudella i als nuclis de Siurana i Albarca. Una quarantena de cellers de la DEOCU Priorat se sotmeten al tast de finques i viles, un tast a cegues en el que un dels objectius és tipificar i caracteritzar la qualitat dels vins d'una determinada anyada, aquest cop la del 2008. Continuem amb el cicle d'entrevistes que hem engegat arran de la propera Fira del Vi de Falset i amb les que, a banda de parlar de la fira, pretenem definir una mica quina és la situació del sector vitivinícola a la comarca. Després de Jaume Domènech, president de la DEO Montsant, i de Jordi Puigeu, regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, departirem avui amb Salustià Álvarez, president de la denominació d'origen qualificada Priorat. Bon dia, senyor Álvarez.
Hola, bon dia.
La primera pregunta és obligada. Com ha afectat la crisi als cellers de la DEOCU Priorat?
Bé, la crisi afecta de dues maneres clarament diferents. D'una part, provoca una baixada de consum i, per tant, doncs, un menor consum de vi a nivell general, i per l'altre és una situació de crisi financera que fa que els cellers tinguin unes certes dificultats per tindre el mateix crèdit que es tenia uns anys enrere. Respecte a la segona, és una qüestió de tanteig i una qüestió d'intentar trobar aquest finançament que el banc et permeti doncs, agilitzar tot el tema de la inversió feta i la possibilitat de continuar generant la mateixa capacitat econòmica que es tenia. L'altre, jo crec que els cellers estan promovent i provocant tota una sèrie de contactes molt més directes amb el consumidor final i al mateix temps el que estan fent és obrir noves vies de comerç, la qual cosa està pal·liant una part important aquest menor consum. I el Priorat, al ser zona de producció de baixes quantitats, doncs la veritat és que ens afecta, evidentment, perquè aquestes situacions no deixen a ningú indiferent, però sí que estem tenint una possibilitat real de comerç encara.
És a dir, coincidiria amb el senyor Domènech, president de la DEO Montsant, que ja es veu una mica la llum al final del túnel.
Sí, jo diria que va ser un canvi molt brusc provocat per aquesta doble situació de crisi econòmica i de crisi pròpia del sector en un moment puntual i, per tant, doncs, hi va haver una caiguda molt forta i això ha provocat un canvi important amb tot el que és el sentit de comerç del vi. També particularment la gran distribució està tenint uns problemes particularment importants i, per tant, doncs, s'han d'obrir noves vies i s'ha de trobar nous eixos.
Fa unes setmanes el diari del Priorat publicava que la DEOCU Priorat s'estava plantejant la construcció d'un macrocomplex hoteler a la Cartoixa. Com està tot aquest tema?
Bé, la veritat és que el que està fent la DEOCU Priorat és estudiar la possibilitat, juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat i amb l'Administració de la Generalitat, que és en definitiva la propietària del complex, primer, d'accelerar tot el procés de recuperació de la Cartoixa i, en segon lloc, de convertir-ho en un espai equipat, útil i que doni servei a la comarca, com seria doncs, una reconstrucció pensada en un monument viu i actiu. No és un tema en el qual puguem avançar massa més perquè encara estem en converses amb els propietaris, en aquest cas amb la Generalitat, i per tant doncs, encara és un projecte, jo diria que quasi bé no és ni projecte, és una idea que s'anirà plasmant en el temps i esperem que vagi collant i que el resultat sigui que tinguem una Cartoixa activa, viva i que sigui un eix de comunicació turística molt important i un eix de sentit pel món del vi. Actualment el que tenim és una ruïna que pel simple fet de no estar adequada, doncs acaba sent un monument, jo diria, de molt interès, molt visitable, però que seria molt més important si realment la Cartoixa estigués en una fase molt més avançada de reconstrucció. Per tant, la DEOL que té és la voluntat de treballar conjuntament amb la Generalitat i fer que aquest monument sigui un monument viu i actiu per la DEOL Priorat.
Tot i no ser projecte, però li ha fet guanyar alguna crítica.
Bé, no, la veritat és que jo crec que és bo que la gent opini, tot i que evidentment, la gent per opinar el que ha de tindre és un raonament molt més format i, per tant, doncs, jo crec que qualsevol iniciativa que puguem tindre des de la DEO o des del sector privat, sempre i quan sigui en positiu, ha de ser una notícia ben rebuda. En cas, la viabilitat de si t'hi apuntes o no, doncs, això forma part d'un altre criteri.
Canviant una mica de tema, ja, senyor Álvarez, expliqui'ns una mica quins projectes està treballant la DEO Copriorat.
Sí, des de la DEO Priorat tenim un projecte que és el de zonificació del territori, en tant en quant el que volem és lligar i vertebrar tota la part cultural de la zona de producció de la DEO Copriorat amb els seus pobles, amb la cultura local i amb els vins que es van produint. Cada vegada tenim més clar que el lligam que hem d'afortir molt, el lligam que hem de consolidar cada vegada més fort, és el de el client de proximitat, tenint en compte que tenim una àrea de consum molt poblada, com és tota l'àrea del Camp de Tarragona i tot Barcelona, la zona de València i Madrid. Per tant, amb un radi proper, tenim al voltant d'una població de 15 milions d'habitants. Aquest factor fa que nosaltres hem de desenvolupar tota una política local de comunicació lligada als ajuntaments, de presència dels nostres vins en tots els actes culturals, preveient que això ha de ser una font de comerç. Per tant, identificació del vi amb la cultura local i amb tot el que és el plantejament d'identificar vi, festes i patrimoni. En segon lloc, tota la preservació del paisatge. I en tercer lloc, i molt més important, és la comunicació d'aquests vins de qualitat a la resta del món. Per tant, estem treballant també en un projecte d'organitzar una trobada en la qual ens permeti estar a les grans revistes i als mitjans de comunicació.
Entrant ja a la Fira del Vi, el senyor Jaume Domènech i també el senyor Jordi Puigseu coincidien en que potser cal potenciar la vessant més professional de la fira. És vostè de la mateixa opinió?
Sí, és a dir, a mesura que nosaltres som capaços de professionalitzar el nostre sector, tant per la vessant, no solament productores, sinó de comunicació, vessant professional en el món de la sommelieria, en el món de la restauració, en el món de la comunicació, és a dir, aquells elements que serveixen per donar-te a conèixer amb professionalitat, evidentment que són molt bons. Nosaltres no hem d'oblidar que som un producte d'alt preu i, per tant, aquest producte d'alt preu requereix unes certes condicions de comunicació. Però no es pot oblidar que també la fira ha de ser per un turisme o per un client de proximitat que ha de donar vida als demés sectors de la comarca, com és el sector turístic, el sector serveix, i per tant, doncs, la fira també ha de servir, a part de per comunicar, a part de professionalitzar, ha de servir també com un eix d'arribar al consumidor final perquè puguem expressar-li el que nosaltres fem, com ho fem, i aquest consumidor final de proximitat acabi sent un bon client per nosaltres.
El senyor Jordi Puigseu afirmava que potenciar aquesta vessant professional a vegades s'escapa una mica de les possibilitats d'actuació que té l'Ajuntament, i que potser en aquest cas s'hauria de repartir una mica entre les diverses institucions, com per exemple les DEOs, que també participen a la fira.
Sí, jo cada vegada tinc més clar que les institucions, és a dir, en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Falset, la Denominació d'Origen Priorat, la Denominació d'Origen Montsant, l'Associació d'Olicultors. Nosaltres el que som diguem-ne, agents que el que possibilitem és que hi hagi una major relació a nivell institucional i els que podem marcar uns determinats criteris. No hem d'oblidar, però, que qui realment ha de tindre objectius clars de per què ha de servir la fira és el sector elaborador. I llavors aquest sector elaborador és el que ha de marcar també criteris de la fira. És a dir, si només el criteri de la fira el marquen les institucions, cometem un error. El sector productor, que és qui realment té el producte que l'ha de col·locar al mercat, és qui ha de manifestar les seves intencions i els seus interessos, i cada vegada les fires han de ser fires que tinguin més connotació, per una banda, comunicativa, però també una connotació econòmica. I, per tant, ha de ser el propi sector elaborador qui ha de fer arribar a la fira
quin format de fira creu que és el més idoni per arribar als professionals, però també arribar als consumidors. No hem d'oblidar, i per això jo poso l'èmfasi en aquest detall, no hem d'oblidar que els llocs productors de vi, com poden ser a les zones bàsicament franceses, molt idèntiques a nosaltres, una part de la seva producció i una part important es ven en el territori. Nosaltres aquí encara no hi hem arribat, estem molt lluny d'arribar aquí. Per tant, el que sí que hem de treballar és aquest vessant de la petita empresa que pot, en un determinat, i gràcies a una fira o gràcies a un esdeveniment, col·locar França, i en territoris que fins i tot col·loquen al voltant d'un 35 o un 40% de la seva producció en aquests espais. Nosaltres encara estem llunyíssim d'aquí, per tant, aquest és la vessant que hem de treballar. Perquè el sector professional ja ens comença a conèixer. On no hem arribat encara és el sector de consum. I, per tant, aquí sí que és on han de fer mella.
Finalment, deixi que li pregunti sobre la candidatura del Priorat a ser Patrimoni Mundial per la UNESCO. Vostè és president de Prioritat, l'associació creada per impulsar la candidatura. Dos preguntes. La primera és què pot suposar per al Priorat aconseguir aquesta distinció? I la segona és si podem ser optimistes amb aquest tema.
Bé, responent a les dues, jo diria... Fer la candidatura és tot un treball col·lectiu de la denominació d'origen, les associacions i, per tant, tot un reguitzell d'institucions que estan creient i convençuts de que la comarca del Priorat podria optar seriosament a ser candidat a Patrimoni de la Humanitat. Primer, tenim un bon equip de treball. En segon lloc, tenim una realitat comarcal que crec que ho avala. I en tercer lloc, jo crec que cal ser optimistes. Més enllà d'aconseguir-ho amb un plaç més o menys curt, l'important és treballar en aquesta direcció i fer un projecte que, no esperant a ser, sinó que a mesura que l'anem fent, ja sigui una realitat comarcal de com funciona la comarca i quins objectius té. Per mi, l'ideal seria que tot plegat el que pugui encabir dintre de la candidatura ja fos una eina de treball constant a la comarca del Priorat. La segona, jo sóc optimista perquè cada vegada penso que la UNESCO no solament vol preservar aquells monuments, sinó que la UNESCO el que vol fer és preservar aquells espais naturals que tenen un arrelament al territori fort on la gent també ha trobat la forma de guanyar-s'hi la vida. I per tant nosaltres reunim moltes d'aquestes condicions i per tant penso que no és massa optimista pensar que sí que podem tindre opcions a poder ser reconeguts.
Doncs moltes gràcies, senyor Álvarez, per haver atès a Ràdio Falset i bé, ha estat un plaer poder conversar avui amb vostè sobre la DOCU Priorat, sobre la Fira del Vi i també sobre aquesta candidatura del paisatge prioratí a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Gràcies de nou, senyor Álvarez.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i desitjo que tots plegats tinguem una molt bona fira. Vinga, bon dia.
El Priorat va fer dilluns el primer pas perquè la UNESCO reconegui el seu paisatge agrari com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. El Teatre L'Artesana de Falset va acollir la presentació del document base de la candidatura, en el que es proclamen els valors universals de la comarca com a paisatge agrari de la muntanya mediterrània. L'empremta de l'agricultura en el territori, la convivència de les pràctiques de conreu ancestrals amb les tècniques més avançades i un paisatge que explica l'evolució d'una comarca són tres dels quatre pilars d'aquesta candidatura, impulsada per l'associació Prioritat. El quart el desvetllava el geògraf i professor de la URB, Rafael López, un dels redactors del document, juntament amb el també professor Roger Pascual i el periodista Toni Orensans.
Estem en una comarca de muntanya. Aquest és un dels eixos fonamentals de la candidatura d'aquest territori, agricultura i muntanya, i una muntanya que no només ha condicionat l'agricultura i que l'està fent singular en aquest moment, sinó que ha condicionat molt probablement la seva identitat. I en l'anàlisi que hem fet, el que ens hem adonat és que el Priorat pot parlar de la construcció d'una identitat singular.
Rafael López va insistir també en que la importància d'aquesta candidatura va més enllà del Priorat.
Aquesta candidatura no és només important per la gent del Priorat i ens equivocarem si només la tractem des d'aquest punt de vista. Aquesta candidatura és una qüestió de país. És important per al conjunt del país, és important per al conjunt de Catalunya, perquè aquí estan passant coses que valen la pena. Que valen la pena, com a mínim, no? Donar-s'hi aire per veure què passa. En un moment de canvi, no? De les nostres societats, de canvis de paradigmes, d'intentar fer les coses d'altra manera, etc etc. Perquè és un privilegi poder venir al Priorat i poder participar de tot això. Per això crec que realment és una qüestió de país.
En el mateix acte, Prioritat i el Consell Comarcal del Priorat van signar un conveni marc per donar suport a totes les accions que s'encaminin a reconèixer el valor del paisatge de la comarca, especialment a aquelles que facin referència a la candidatura perquè el Priorat es converteixi en Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Porrera, Capçanes, Els Guiamets, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Cornudella i Poboleda celebren demà la consulta sobre el dret a decidir de la nació catalana. Al llarg de la jornada, els veïns d'aquests municipis podran expressar a les urnes la seva opinió a la següent pregunta. Estàs d'acord amb que Catalunya esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea? Com no, a Ràdio Falset estarem ben atents als resultats d'aquesta jornada i us els explicarem al proper butlletí. Però tal com avançàvem al principi, hi ha altres pobles que en els propers mesos es poden sumar a la iniciativa. Un d'aquests està confirmat, Ulldemolins. L'altre podria ser Falset. Sobre aquest últim podem desvetllar que el proper 7 de maig tindrà lloc una assemblea informativa que hauria de servir també per escollir els membres de la comissió coordinadora del referèndum. Poboleda va inaugurar el passat cap de setmana l'ampliació i millora del seu poliesportiu. L'actuació ha contemplat la construcció dels nous vestidors de la piscina i el gimnàs i la urbanització i pavimentació de l'espai exterior del poliesportiu. El pressupost de l'obra ha ascendit a prop de 500.000 euros, dels quals un 80% han estat finançats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, encarregat de fer la inauguració oficial, valorava el nou equipament de Poboleda.
Aquestes són obres importants a tot arreu, però a més per Poboleda també és una obra que ajuda moltíssim a vertebrar i a cohesionar el municipi, per tant aportant-li doncs, equipaments i serveis per a tothom.
Ausàs es va desplaçar posteriorment a Cornudella de Montsant, on va presentar la inversió i les obres finançades per fer arribar aigua potable a aquest municipi i als nuclis de Siurana i Albarca. Escoltem Jordi Ausàs, que avaluava la importància d'aquestes actuacions.
Tots els temes de portades d'aigües, de sanejaments, reben una complicitat total del Departament de Governació. Són obres que a vegades no llueixen. Llueix més construir un equipament, una plaça, un casal cívic, que no pas a vegades actuacions que són estructurals, són estratègiques, com poden ser doncs, les portades d'aigües, i que en canvi no es visualitzen tant.
Governació ha destinat prop de 850.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya a diverses actuacions. Entre aquestes cal destacar la millora de l'abastament d'aigua des del barranc del Carcaix, finançada també per mitjà del Fons FEDER. Cal subratllar també l'obra complementària de canalització del barranc de Sant Joan i la renovació dels serveis a Albarca. Entre ahir i dijous, els vins d'una quarantena de cellers de la DEOCU Priorat es van sotmetre al tast de finques i viles. Es tracta d'un tast a cegues, és a dir, en el que no es coneix ni la marca ni el celler d'on prové el vi. L'objectiu: tipificar i caracteritzar la qualitat dels vins d'una determinada anyada, enguany la del 2008. Els encarregats de fer els tastos eren els enòlegs dels cellers que hi participaven, professors de la Universitat Rovira i Virgili i experts de l'Incavi, que avaluaven en quantitat i qualitat les característiques visuals, olfactives i gustatives. Més enllà de la pròpia qualificació, tota aquesta informació s'utilitzarà a més per identificar la singularitat dels vins de la DEOCU Priorat i per comprovar que mantenen uns paràmetres i unes característiques que el relacionen amb una terra i unes varietats determinades. El panell de tast al que es van sotmetre tots els vins el dirigeix Joan Miquel Canals, enòleg, professor de la URB i director científic del Parc Tecnològic del Vi. Canals reconeix que el tractament de la informació que s'obté del tast és complex, però que permet començar a extraure'n conclusions.
Això és un procés complex, on s'han de tractar les dades, s'han de relacionar ja el factor elaborador i el factor varietats, i llavors això fa que, clar, hi hagi un munt de capes d'informació que s'hagin d'anar segmentant i anar veient-ho, però sí, comencen a veure coses. La setmana passada es presentaven unes dades a Poboleda i veiem, per exemple, que els vins de Poboleda tenen més aromes de sotabosc, amb tots els tastos que han fet aquests anys. Això segurament que la gent gran de per aquí em dirà, home, això ja ho sabia. Bueno, és que nosaltres el que intentem és demostrar que el que la gent podria ja sabia, posar-ho sobre el paper, no?, d'una manera metodològicament científica.
Precisament, Joan Miquel Canals va donar a conèixer a principis d'abril els resultats i les dades del tast de finques i viles del 2009, en el que es van analitzar els vins del 2007. El tret diferencial d'aquesta anyada és que els vins són més frescos i tenen més presència les aromes florals i de fruita. Apuntem finalment que en la present edició del tast de finques i viles va tornar a participar-hi Roger Viusà, subcampió del món de sommeliers l'any 2008 i campió d'Europa el 2007. Deixem de parlar de vi de moment i parlem ara de turisme. la Cartoixa d'Escaladé i el Museu de les Mines de Bellmunt van registrar xifres rècord per Setmana Santa. La Cartoixa va rebre 2.371 visitants, 900 més que en el mateix període de l'any anterior. El dissabte va ser el punt àlgid i van passar pel monument unes 600 persones. Pel que fa al Museu de les Mines, 1.230 turistes van visitar el complex, registrant un augment de més de 200 persones. El divendres sant va ser el dia més fort, amb prop de 300 visitants. Són bones xifres que refermen el que avançava fa unes setmanes als micròfons de Ràdio Falset el gerent del Pla de Foment de Turisme del Priorat, David Esteller. Cada cop més gent, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona, visita la nostra comarca. I abans d'abordar la plana cultural, fem ara un petit apunt relacionat amb l'Ajuntament de Falset. El dilluns passat es va acordar en ple l'adhesió al Pacte de Salut per a l'Altebrat i l'aprovació inicial de la constitució del seu consorci. L'Altebrat promou el treball conjunt en termes de planificació i coordinació dels centres, serveis i establiments de salut i d'atenció sanitària. L'integren el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i entitats locals i consells comarcals del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Obrim ja plana cultural. La productora Massa d'Or ha realitzat aquesta setmana a Falset un càsting dialectal per a l'organisme Linguamont, que depèn de la Generalitat. Aquest càsting s'integra en el projecte museístic Les Veus del Català, que es mostrarà a la Casa de les Llengües a partir del 2012. L'objectiu és crear un arxiu digital sobre els diferents parlars del territori a través d'una sèrie d'entrevistes amb persones nascudes en poblacions representatives de cada dialecte. I si ahir us recomanàvem diversos actes per a la Diada de Sant Jordi, com el Llegim Priorat, que va organitzar la Biblioteca Salvador Estremifà, el taller Encomana el Català, o la presentació del llibre Refrans Geogràfics de Ricard Serra, avui no volem ser menys. Aquí van dues propostes per a aquest cap de setmana. La primera avui dissabte a les 6 de la tarda al Castell de Falset, relacionada amb la Fira del Vi. Es tracta d'una taula rodona que porta per títol 20 anys de Renaixement i 15 anys de Fira. Hi participen els presidents de les DOs prioratines, Jaume Domènech i Salustià Álvarez, els enòlegs Toni Alcover i René Barbier, el president de la cooperativa de Capçanes, Francesc Blanc, i el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Falset, Jordi Puigeu. Aquest últim analitzava què pot aportar aquesta taula rodona.
El punt més interessant de la taula rodona serà recollir els testimonis de gent que tant des de les DOs com d'alguns dels cellers de la comarca han estat treballant des de fa més de 20 anys doncs, tirant endavant la comarca i molt implicats tots ells amb la Fira de Falset perquè arribi a ser el que és ara. Serà interessant doncs, veure una mica des d'on se va arrencar, com s'ha arribat on estem ara i esperem doncs, que es pugui arribar a debatre una mica perspectives de futur o directrius de veure cap on hem d'anar.
I la segona proposta és l'homenatge a títol pòstum al cronista gràfic de Falset per excel·lència, el fotògraf Antonio Aguiló. Un homenatge que tindrà lloc diumenge a les 7 del vespre al Teatre L'Artesana, on també s'hi podran veure una selecció de les seves fotografies. Dit això, donem pas ja a la informació esportiva amb el Jordi Perelló.
Hola, bon dia. 7 jornades manquen perquè s'abaixi el teló de la segona territorial. El Falset Esportiu ve d'encadenar 2 victòries consecutives, una a Alcover per 0-1 i el passat cap de setmana guanyava per 4-2 aquí, a casa, el nou Domènech Aragonès, front al Vilaseca B. Els falsetans volen fer el 3-3. Visitin aquella tarda, a les 16 hores, a les 4 de la tarda, al Baix Camp, al terreny de la Selva del Camp, un equip que la primera volta ja va guanyar aquí, a casa, el nou Domènech Aragonès i els falsetans els volen revenjar. Una victòria, però, faria que el Falset Esportiu continués a l'11è lloc de la classificació, ja que el desè, un lloc més amunt, l'ocupa l'Unió Astorga, que té 43 punts, 10 menys que l'equip falsetam. El partit entre la Selva del Camp i el Falset Esportiu, doncs, començarà aquesta tarda de dissabte a partir de les 4 de la tarda, al 7è partit, abans no s'abaixi el teló de la segona territorial. El que s'abaixa el teló de la tercera territorial és aquest cap de setmana, amb el Porrera Unió Esportiva. Un Porrera Unió Esportiva que acaba el campionat demà diumenge a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i al seu terreny d'esports, al camp d'esports municipal de Porrera, on rep l'equip del Montroig. Partit de ventafocs, podríem dir, ja que el Porrera Unió Esportiva, malauradament, és el penúltim classificat, i l'equip que visita el Priorat, el Montroig, és el CUE, la ventafocs, el farolet vermell. Un partit amb dos equips que, malauradament, acabaran la temporada als darrers jocs de la classificació. La victòria del Porrera demà front al Montroig, la possible victòria, no faria que el Unió Esportiva Porrera pogués deixar el penúltim lloc de la classificació. Porrera Unió Esportiva, Club Esportiu Montroig, demà a les 5 de la tarda amb el puri final a aquesta tercera territorial. Ja entrant en el món del futbol sala, el Pradell Futbol Sala rep avui dissabte a partir de les 5 de la tarda al Pavelló d'Esport de Falset a l'equip del Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. Recordem que el Pradell Futbol Sala ve de perdre a casa el passat cap de setmana per 5 gols a 6 front l'equip del Platges de Salou. El Pradell Futbol Sala romana hores d'ara al 8è lloc de la classificació d'un grup de 15 equips amb un total de 30 punts. 4 jornades queden a la preferent catalana perquè s'abaixi també el teló. El que gairebé s'ha despedit ja de les seves aspiracions a poder estar el proper any a la primera divisió territorial de futbol sala és el Futbol Club Cabassers. Un Futbol Club Cabassers que rep també a les 5 de la tarda d'avui dissabte el Despertaferro de Reus en el primer encontre de la segona volta d'aquest playoff descent. Recordem que malauradament el Futbol Club Cabassers compta les seves derrotes per partits, 6 partits jugats fins aleshores, cap punt al seu casiller i la victòria es fa més que impossible si no vol guanyar tots els partits que li manquen per acabar aquesta segona volta del playoff que comença avui dissabte. Res més, doncs, tot això i més al punt horari de les 14 hores, de les 2 del migdia, als esports a Ràdio Falset. Serà, doncs, fins d'aquí una estona, serà fins aleshores. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Moment ara d'escoltar la previsió meteorològica que, com cada dissabte, ens arriba de la veu de l'Enric Massip.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per la tranquil·litat meteorològica, tot i que hem tingut bastanta nebulositat alguns dies, però pràcticament de pluges no n'hem tingut. Una situació que cap de setmana tendència a millorar, amb unes temperatures que també tindran tendència a pujar i els cels aniran aclarint-se, entrant altre cop a l'estabilitat completa. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, tindran tendència a pujar i l'ambient serà força agradable aquests dies de cap de setmana. Per la setmana entrant se mantindrà l'estabilitat amb sol a l'ajor i sense incidències meteorològiques importants. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1801, se registraven inundacions intenses a la ciutat de Girona.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu d'avui. L'actualitat torna a Ràdio Falset amb els butlletins setmanals. Us deixem ara amb l'hora del vermut que condueix el nostre company Jordi Soldevila. No sense abans recordar-vos que el proper dissabte al matí, en motiu de la Fira del Vi, Ràdio Falset realitzarà una programació especial per cobrir aquest esdeveniment. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Com sempre, gràcies per la vostra atenció. Que passeu un bon cap de setmana.